Ets dels que veus una sala de reunions. És que ets dels nostres. Forma't a EAE, una de les 30 millors escoles de negocis del món. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
Una assegurança està molt bé, però tres estan molt millor. Porta l'assegurança del teu cotxe a la Mútua i et poden sortir gratis la de la llar i la de moto. Truca al 902-333-333. 3x1 de la Mútua. 902-333-333. Vinga, vine a Mútua.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Del 4 al 10 d'abril, sense IVA les ulleres graduades. Ulleres de sol de primeres marques. Lentilles. Del 4 al 10 d'abril, dia sense IVA. Només a Vision Lab.
Ai, estic cansada. Deu ser l'astènia primaveral?
Per l'astènia, Astenolit, amb aminoàcids i vitamines del grup B que t'ajuden. Amb una presa al dia i en uns dies. Contra l'astènia, Astenolit de Laboratorio CERN. I ara també Astenolit envia els bebibles.
Ara el cuponàs de l'11 afegeix els seus dos grans premis de 9 i 15 milions. Una gran novetat. 800.000 cupons premiats més. Que quan és això? És com si tots els pèl-rojos que viuen a Escòcia, que més o menys pel roig amunt, pel roig avall, són 800.000, juguessin al cuponàs de l'11 i els toqués a tots. Cuponàs de l'11. N'hi ha per a tothom.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
Si no ets de Movistar, això és tot el que t'estàs perdent. L'arrencada de la nova temporada del motor, l'estrena de les sèries més esperades i el desenllaç del millor futbol. Canvia't a Movistar. Contracta Fusión Plus amb 300 megas de fibra i aprofita l'oportunitat de tenir tot l'entreteniment per tan sols 9,90 euros al mes. Movistar. Tria-ho tot.
Aquest estiu s'espera l'arribada massiva a Espanya de turistes estrangers. Fet que provocarà l'escassetat de places hoteleres a les nostres costes i illes pel turisme nacional.
Que ningú et prengui l'estiu. Reserva ara les vacances amb tota la garantia i la confiança de Viatges al Corte Inglés. Costes, les Illes Canàries, les Balears, turisme rural, amb el millor preu garantit. Pagament en 3 mesos, grans descomptes, nens gratis. Reserva-les ara a Viatges al Corte Inglés.
Notícies. Cristina Solies.
Bona tarda, ara són les 7 i pràcticament 3 minuts. Junts pel Sí i la CUP han arribat finalment a un acord per votar la moció independentista del 9-N. Hi ha canvis al text i se suprimeix la crida a la desobediència al Tribunal Constitucional. A més, Junts pel Sí evitarà demanar als Mossos d'Esquadra que desatenguin ordres. Parlament, Sílvia Solanes.
A l'últim minut de temps han presentat un text conjunt que modifica la moció original que va presentar la CUP. La primera diferència és que s'elimina la crida explícita a desobeir la sentència del TC sobre la declaració del 9-N. Ara el text diu literalment, davant les acusacions de l'Estat a través del Constitucional, Audiència i Fiscalia, ratifica la voluntat de seguir portant a terme les actuacions aprovades al Parlament. Hi ha dos punts en què no hi ha acord i Junts pel Sí no votarà a favor. Un d'ells és el que encoratja alcaldes i regidors a desobeir. L'altre és el que insta el govern a ignorar les ordres judicials, cosa que implicaria de ple els Mossos d'Esquadra. El text reitera els objectius de la declaració del 9-N.
Albert Rivera també es vol reunir ara amb Carles Puigdemont en els propers dies, després que s'ha sabut que el president de la Generalitat es veurà amb Pablo Iglesias divendres a les 5 de la tarda al Palau de la Generalitat. Fonts de Ciutadans asseguren ara a RAC1 que parlen amb el govern català perquè hi hagi una trobada entre el president i Rivera. Més detalls, Helena Soler.
Apunten que la trobada podria ser la setmana que ve, tot i que encara no hi ha tancada una data concreta des de la Generalitat, però diuen a RAC1 que no els consten aquestes converses i tampoc cap petició formal d'Albert Rivera. Els de Ciutadans ja va dir, però, que fa dies que estaria disposat a parlar amb el president de la Generalitat. Per Rivera seria una manera de normalitzar les discrepàncies que els i també ajudar a rebaixar la tensió. Si finalment es confirma la reunió amb Rivera i també després que Puigdemont es vegi divendres amb Pablo Iglesias, només quedarà Mariano Rajoy entre els quatre candidats a la presidència de l'Estat per veure's amb el president català. Amb el president en funcions només es van veure de manera protocolària fa dues setmanes per l'homenatge a les víctimes de Germanwings a l'aeroport del Prat.
Barack Obama alerta que cal combatre l'evasió fiscal a escala mundial. Arran dels papers de Panamà, el president dels Estats Units acaba de reconèixer que moltes de les operacions en paradisos fiscals no comporten delictes, tot i que són immorals.
Moltes d'aquestes operacions són legals, però aquest és el problema. No és que violin les lleis, és que les lleis estan tan mal fetes que permeten a la gent amb prou diners i advocats esquivar les responsabilitats que ha de complir la gent corrent.
La primera dimissió pels papers de Panamà ha estat aquesta tarda la del primer ministre d'Islàndia. En la filtració apareix que Sigmundur Gunnlaugsson té una empresa a Panamà que podria haver utilitzat per evadir impostos. El president islandès farà una ronda de contactes amb els partits per mirar si es pot formar un nou govern o cal anar a eleccions anticipades. I encara destaquem que els Android ja poden tenir Twitter en català. L'opció ha arribat una setmana després d'incorporar-se a l'iPhone. Per tenir el Twitter en català, cal descarregar-se l'actualització de l'aplicació, però també tenir configurat el català com l'idioma del mòbil. A l'estat espanyol, gairebé 9 de cada 10 persones tenen un telèfon Android. I ara el temps, la previsió meteorològica amb l'Abel Caral.
Ara mateix encara plou en algunes comarques, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, però també tenim algun ruixat entre les comarques de Barcelona i Girona, en cauen algunes també cap al Pla de Lleida. De mica en mica tot plegat va desapareixent, però encara, fins a últimes hores del dia, esperem alguns xàfecs, especialment cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida, però a la resta no es descarta algun ruixat dispers a l'hora del Barça Atlètic de Madrid de Champions d'aquest vespre. En principi, doncs no s'espera pluja i tampoc no esperem de pluja de cara a demà. Un dia que el començarem amb alguns núvols, però el sol s'acabarà imposant i els núvols que apareguin a la tarda seran poc importants. Un sol que farà que les temperatures siguin clarament més altes que avui, entre 3 i 6 graus més altes al centre del dia, i també hem de parlar de tramuntana, que bufarà amb ganes cap a l'Empordà i mestral a les comarques de Tarragona, més intens al matí que a la tarda.
I donem per acabar un cop d'ull a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit, Elena López.
Aquesta hora hem de destacar diverses incidències aturades a la C58 a Sabadell, d'entrada cap a Barcelona, i ja l'accés a Barcelona cues per enllaçar amb les rondes. També complicacions a la C-17 amb lentitud a Parets del Vallès en els dos sentits de la marxa. A la B-30 hi ha aturades d'un quilòmetre a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C-58 i dels accessos sud destacar la B-23 amb cues per accedir cap a l'avinguda Diagonal d'un parell de quilòmetres. Els conductors que circulin per l'autopista P2 també trobaran aturades al Papiol per enllaçar amb la P-7 en sentit Girona i a la bota nord de Santa Coloma de Gramenet hi ha un quilòmetre d'aturades en sentit Trinitat. Les rondes de la capital catalana també han força volum de circulació, amb cua sobretot alguns trams de la ronda litoral en sentit Trinitat.
Res més, actualitzem totes les notícies a la prèvia i a la mitja part del Barça.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat. El Barça juga a RAC1 amb el patrocini de la Caixa, Estrella Damm, goldenpark.es i BMW Barcelona Premium. Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Raül Llimós, Roger Sapera, Sònia Gelmà, Jordi Costa, Xavi Puig, Jaume Molló i Damià López.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. Passen 9 minuts de les 7 a 3 quarts de 9 al Camp Nou i a la sintonia de RAC1 començarà el partit de nada dels quarts de final de la Lliga de Campions que enfronta el Barça amb l'Atlètic de Madrid. Un senyor partit, una senyora eliminatòria de quarts de final. El partit d'avui sí que va de debò, de debò, de debò, de debò. Partit fonamental del tram final de la temporada, de la part decisiva de l'any futbolístic. A 4 partits de Milà, així de clar. El Barça és a només 4 partits de tornar a disputar la final de la Lliga de Campions. Després de la patacada contra el Real Madrid en l'última jornada de Lliga, els missatges que ens han arribat des del vestidor són molt contundents. Tant Luis Enrique com Gerard Piqué ahir van enviar missatges d'optimisme, de confiança, i van decidir reivindicar la feina de l'equip. El dia del Madrid tampoc es van fer tan malament les coses en la majoria de minuts. En aquella part en què l'equip no va estar bé, i ha posat el focus al cos tècnic, i evidentment segur que han detectat els problemes que va tenir el Barça, sobretot a l'hora d'atacar, les conseqüències que va tenir aquella manera precipitada d'intentar acostar-se a Keylor Navas, i tenint en compte que en alguns aspectes del joc l'Atlètic de Madrid es pot assemblar al Real Madrid que vam veure l'altre dia, doncs segur que els futbolistes han après la lliçó i avui ho faran d'una manera més intel·ligent, més pausada i més efectiva, que és com ho fan en el 99% dels partits. L'Atlètic de Madrid és d'aquells equips que obligarà el Barça a mastegar a sorra, és un equip dur, és un equip antipàtic, és un equip que se sent còmode en el joc subterrani, en la protesta, aturant el joc amb faltes i faltetes, un equip que es defensa de nassos i que surt al contraatac amb molt perill. Jo estic convençut que el vestidor del Barça té moltes ganes que arribi l'hora de començar el partit per treure's de sobre el malestar que ha generat en l'entorn la derrota inesperada contra el Real Madrid. La situació a la Lliga continua sent esplèndida pels de Luis Enrique. Ara toca encarar aquesta competició, la Lliga de Campions. El Barça que continua tenint entre cella i cella un objectiu, tornar-la a guanyar i convertir-se en el primer equip que aconsegueix guanyar dues vegades consecutives la Lliga de Campions de futbol. Com sempre que hi ha un partit d'aquestes característiques, un partit d'anaconda, un partit de neguit, de nervis, d'emocions, ens hi posem ben d'hora després del butlletí de les 7 per compartir amb vosaltres una bona prèvia del que esperem sigui un partides. El Roger Saperes i la Sònia Gelmà, que ja fa estona que són a l'estadi. Roger, Sònia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, de moment no tenim els 11, ni dels uns ni dels altres. El que sí que tenim és la llista de convocats. En principi, les dues llistes bastant previsibles.
Sí, la del Barça, calcada la del Clàssic, la mateixa. Els mateixos jugadors ha convocat Luis Enrique de cara a aquest partit contra l'Atlético, amb només una novetat. Aleix Vidal va quedar fora del partit contra el Madrid per decisió tècnica i, en canvi, ara ha quedat fora per lesió. Recordem que es va fer una elongació a l'adductor de la cama dreta, és baixa durant una setmana i per tant també es perdrà el partit de Noeta. En total, els lesionats Matí, Adriano, Sandro i Aleix queden fora. Massip i Douglas també per decisió tècnica. 18 convocats, els jugadors que havien de ser tots aquí a un quart de vuit, ja els hem vist que han anat arribant a l'estadi i ja són tots al vestidor.
I en el cas de l'Atlético també el tenim ja aquí a l'estadi. Recordem que Simeone va fer viatjar tota la plantilla, li va donar caire de final a aquest partit i ja, de fet, el seu missatge a les hores prèvies ha estat aquest, que avui qualsevol jugador que tingui només un minut ha de saber que allò ja és la vida per aquest partit, i en aquest sentit té les baixes aquestes sí confirmades de Jiménez, Thiago i Oliver. En principi s'hauria recuperat Savic, però veurem si comença la banqueta o ni això, perquè comentaven els companys de la cadena SER que finalment no estava del tot recuperat, i això vol dir que en principi a l'eix de la defensa llavors jugarien Godín, que ha rebut l'alta mèdica, i Lucas. No seria la parella titular de centrals, en el cas de Godín sí, però no Lucas, que darrerament ha hagut de jugar per aquestes lesions de Jiménez i de Savic.
A la part alta de l'estadi, el Raül Llimós. Hola, Raül.
Hola, Pau, bona tarda.
El Jordi Costa. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
I el Marc Guillén. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda.
I a l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Xavi Puig, el Damià López. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Puig, què han de fer els oients per comentar la jugada amb nosaltres?
Escriure a Twitter amb el hashtag FRAC1, etiqueta FRAC1, per dir el que vulguin d'aquest Barça Atlètic de Madrid, o al correu electrònic a futbol@rac1.net, i entraran en el sorteig al final de la transmissió d'un pernil El Charro.
Quan tinguem les alineacions ja farem l'anàlisi concreta de què esperem del partit d'avui, però ara, breument, m'agradaria saber, ara que ja hem passat un parell o tres de dies, quines sensacions teniu després de l'1-2, i començo amb el Raül i el Marc, perquè els dos m'han comentat que han tornat a veure la segona part del dia del Clàssic, i tots dos diuen que, vista amb una mica més de calma, el Barça tampoc ho ha fet tan malament. Raül, Marc, ens ho expliqueu?
Jo vaig tenir oportunitat de veure el partit ahir a Barça TV, que el repetien cap a les 10 de la nit, quarts d'11, i la veritat és que la primera sensació que vaig tenir quan va acabar el partit va ser, ostres, em va agradar molt menys el Barça en directe que no pas ahir veient la, la repetició del partit. La davallada física que jo vaig percebre dissabte no la vaig notar tan acusada veient el partit repetit. Fins i tot diria que el Madrid va tenir un parell de cops de sort en el tram final del partit. És cert que el Barça evidentment no va acabar en plenitud, que va cometre errors, no va atacar bé, es va desendreçar, com vam comentar, però és a dir, no em va semblar, aquí en directe dissabte m'havia semblat que el Madrid havia passat per sobre del Barça en els últims 20 minuts. En canvi, veient el partit repetit, no m'ho va semblar. I això ha fet créixer, diguem-ne, la meva confiança de cara al partit d'avui, refermant allò que ja vam deixar com a hipòtesi dissabte, que va ser una mala nit i un accident.
Jo és un exercici que recomanaria a tothom que hi pateixi moltes vegades amb el Barça, i més en dies que hi ha tantes emocions com és un dia del clàssic, en què et deixes portar pel tarannà el resultat, per l'emoció del resultat, i fas unes valoracions una mica esbiaixades. Jo estic en la línia del Raül, on vaig tornar a mirar el partit amb calma i no vaig veure coses massa gruixudes. Sí que detallets que són importants, i més quan dos equips són tan potents com Barça i Madrid, perquè marquen les diferències, no? El Madrid als últims minuts fa un pas endavant, Cristiano es queda en atac, Marcelo realment s'anima a atacar i per tant sumen més jugadors al mig del camp, i llavors es comencen a notar petits detallets que jo crec que avui el Barça doncs cuidarà moltíssim, com és per exemple que el trident doncs no ajuda gens en defensa a la resta de l'equip. Ho hem vist en molts partits de la temporada, però en partits grans com aquest doncs el trident ha d'ajudar. Neymar, i en grans partits sempre l'he vist ajudar molt, en aquest cas a Jordi Alba, no va ser el cas de l'altre dia al Clàssic, i Messi no és dels que més defensa, però quan ho necessita l'equip ho fa, i si no és Luis Suárez el que doncs fa aquestes ajudes defensives. Que el trident ajudi al mig del camp, que ajudi a la defensa, els deixa doncs sense anar tan atrafegats de feina, i per tant acaben jugant millor. El trident també no aprofita gaire les bandes, o l'equip no l'aprofita massa, segurament és una, també és una de les coses a millorar, i sobretot la pausa, no? Aquest punt de pressa que li vam notar tots a l'equip per acabar guanyant un partit que, ostres, que el Madrid li acabava d'empatar, i que no podia ser que el Madrid, que està tan malament, doncs acabés com a mínim empatant d'aquí. Aquelles presses per acabar guanyant un partit doncs segurament avui no es veuran, perquè això és la Champions, hi ha molt més respecte i és molt més grossa la situació, segurament per tenir aquell punt de paciència, de rigor i basar-se en el joc, i a partir d'aquí ja vindrà el resultat. No, detallets que segur que en un gran partit com avui jo crec que el Barça millorarà, i que tard o d'hora havien de passar. Excés de confiança, excés de bons resultats que et poden confondre un palet, i segurament és el que va passar l'altre dia.
És que hi ha un punt, quan guanyes 39 partits o no perds durant 39 partits, en què tu et vas, és a dir, aquesta eufòria que hi ha fora, a poc a poc la permets que entri dintre del vestidor. Jo crec que segurament dissabte el que va acabar passant és que hi havia una sèrie de coses que els jugadors havien anat fent i que havien deixat de fer, però que això, quan el rival era un altre, diríem, et permetia continuar guanyant. I dissabte va ser un toc d'atenció, de dir, si tu no estàs al 100% en totes les facetes del partit i en tots els minuts del partit, et pot acabar passant que doncs al final et desendrecis i t'acabis encaixant dos gols. I jo crec que en això és la part positiva del partit d'avui, que segurament avui veurem un equip molt diferent fins i tot quan gana des del primer minut del que vam veure dissabte.
És que això que diu la Sònia, ens hem focalitzat sobre el resultadisme, ens hem focalitzat molt en el partit de dissabte, però jo crec que per l'aturada o pel que sigui hem perdut de vista que els dos partits anteriors del Barça per mi són fins i tot pitjors que el de dissabte. Jo el dissabte no trobo que sigui un molt mal partit del Barça. Tampoc trobo que sigui un gran partit del Madrid, com m'ha semblat interpretar d'algunes anàlisis que s'han fet a Madrid, també des del resultadisme, perquè segurament si el resultat hagués estat un altre, ningú elogiaria Zidane. A mi em sembla que el Barça fa una primera, vaja, fins a l'1-0, que em sembla que és el minut 50 i escaig, fa un bon partit, no un molt bon partit, com li he sentit dir a Luis Enrique, perquè per mi el plantejament inicial és bo, però però al Barça se li nota la falta d'hàbit de jugar en partits més aturats, i per tant la circulació segurament no té el ritme que hauria de tenir. Ara ho apuntava el Marc, ja no és al final, al principi tampoc, el Barça no va tenir cap mena d'amenaça per les bandes, és a dir, és una primera hora de joc, diguem-ho així, en què ets clar dominador, però tampoc em sembla per tirar coets, de la mateixa manera que el tram final tampoc em sembla per suïcidar-se. El que passa és que hi ha, per alguna raó o un cúmul de raons que a mi se m'escapen, això que deia la Sònia de la mentalitat, jo no parlaria d'eufòria, jo no crec que els jugadors estiguessin eufòrics, però sí que em va fer la sensació que el Madrid necessitava molt més guanyar del que ho necessitava el Barça, i això, encara que siguin conscients, sempre es nota. T'afluixes una miqueta, deia el Marc que el Madrid fa un pas endavant a partir de l'1-0, és evident, perquè ja no té absolutament res a perdre, i tu comets una sèrie d'errades. Jo tampoc diria que el tram final no hi van haver errades, per mi n'hi va haver unes quantes, bàsicament una que no s'havia comès en els 60 primers minuts, que és que l'equip s'allarga d'una manera bàrbara.
Molt bé, alguna observació més?
No, jo, per no repetir-me, em quedaria amb que el Barça hi va haver detalls que ja s'han anat comentant que no va fer bé dissabte, i que esperem que amb l'anàlisi que ha fet Luis Enrique del seu cos tècnic, doncs es pugui corregir de cara al partit d'avui, però vaja, sensació de molta confiança per aquesta nit.
Sí, jo diria que una mica l'impuls, quan vam veure el que va passar al final, va ser atribuir-ho a una davallada física, però arribats a aquestes alçades, i sempre hem destacat que els equips de Luis Enrique, si alguna cosa tenen, és que rendeixen millor, i quan arriba el tram final de temporada, març, abril, maig, etc., i segurament doncs va ser una cosa més de concepte i de per com anava el partit que una davallada. Jo descartaria absolutament que hi hagués un tema físic, i com crec que ho deia el Costa ara, no? Sí, venim parlant que en molts partits ha decidit la qualitat individual, tot i no haver jugat bé, i en molts partits en què hem apuntat moltes arribades del rival, el fet que hagués estat el Madrid l'altre dia l'adversari, doncs va accentuar més la possibilitat de perdre. I respecte a les sensacions en el partit d'avui, és que encara que veiéssim la millor versió del Barça, avui és un partit on pots empatar, on pots tenir o pots recollir una victòria per la mínima, és a dir, que si avui, pel que sigui, el Barça no guanya 2-0, 3-0, tampoc ho haurem de relacionar directament amb el fet de no haver fet un bon partit l'altre dia.
Sí, però segur que no sé si la paraula és actitud, però la predisposició en el partit d'avui, perquè carai, eren 10 punts de diferència, la Lliga, vulguis o no, si no guanyada, està molt, 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 molt ben encarada, i avui, en canvi, aquí et jugues les garrofes de veritat, avui aquí et jugues bona part de les opcions de plantar-te a les semifinals, i per tant, aguantava el Marc, doncs veurem aquest Messi amb actitud defensiva que veiem en les grans ocasions, aquest Neymar ajudant també, que el Suárez sempre ho fa, i aquesta circulació de pilota, que ahir parlava el Piqué, quan la pilota va ràpid d'un cantó cap a l'altre, allò que de seguida veus en el partit, jo crec que avui això ho veurem segur, veurem si dona per guanyar 1-0, per guanyar 2-0, per guanyar 2-1, 3-1 o per empatar 1, però que això ho veurem, jo avui n'estic convençut.
Molt bé, 7 minuts i ja arribarem a 7:45, de seguida que tinguem les alineacions ja farem l'anàlisi concreta del que podem esperar avui sobre el terreny de joc. Roger, com ha anat el dinar de directives?
Doncs mira, s'han trobat aquest migdia a les dues al restaurant Rías de Galícia, al carrer Lleida de Barcelona, dinar que encapçalaven Josep Maria Bartomeu i Enrique Cerezo, i abans d'aquesta trobada, abans d'entrar cap al restaurant, el president blaugrana ha enviat un missatge de confiança als culers després de l'ensopegada de dissabte al Clàssic.
Sí, no, confiança intacta. A veure, l'Atlètic de Madrid sabem que és un rival molt difícil, és un equip que està fent una gran temporada, ho demostra el fet com està doncs, portant la Lliga i com porta la Lliga Campions, i per tant la confiança intacta, tot i que sabem que és un rival molt difícil, no? Aquest any, evidentment, l'objectiu, com sempre, és intentar guanyar tots els títols, i repetir Champions és un dels objectius que ens van fixar a principi de temporada. Estem en bon camí, però avui tenim un difícil rival que farem el màxim, com sempre.
Ara ho escoltàvem, deia Bartomeu, que l'objectiu d'aquesta temporada i el de sempre quan comença cada any és el d'aconseguir el triplet, i que hores d'ara diu està ben encaminat al camí per aconseguir-lo. I avui també ha verbalitzat el que el club feia ahir a través d'un comunicat, el suport a Leo Messi després que el seu nom, el de l'argentí, aparegués als papers de Panamà.
Comunicado que hizo la familia Messi, que luego el Barça pues relanzamos, es un comunicado que deja claramente a todo el mundo que esté tranquilo, que Messi pues no tiene nada que ver con todo lo que está ocurriendo en Panamá.
Això pel que fa a les paraules del president blaugrana. Pel que fa a l'Atlético, ha parlat Enrique Cerezo, diu que l'objectiu dels seus ha de ser sortir a guanyar, com ahir explicava el Cholo Simeone, i més tenint en compte l'equip que tindran al davant. Per Cerezo, el millor del món.
Mira, indiscutiblemente te voy a decir una cosa. La Liga es diferente a la Champions. Nosotros esta noche vamos a jugar un partido muy importante ante quizás el primer equipo que en este momento se haya en el mundo, el que mejores jugadores tiene, es el que mejor juega, y el que haya perdido un partido no quiere decir nada. Imagino que tendrá una ilusión grande también como nosotros de estar en la final de la Champions, y para eso hay que ganar hoy.
Un día on Enrique Cerezo ha aplaudit i ha donat la raó a Gerard Piqué quan ahir parlava de l'Atlético com el segon millor equip d'Espanya per davant del Madrid.
Tú mismo, si hay una clasificación donde estamos prácticamente ya casi a final de temporada y el Barça es el primero y el Atlético es el segundo, pues está claro que el Atlético es el segundo mejor equipo de España.
Estuvo fino ahí.
¿Quién?
Piqué estuvo fino ahí.
¿Por qué?
Porque dijo claramente que era el segundo equipo, el segundo mejor equipo de España.
Bueno, Piqué cuando habla suele decir la verdad.
Doncs aquí ho ha deixat. Quan Piqué parla acostuma a dir la veritat. Ahir era el central qui ho deia a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. Per cert que tenim ja l'11 confirmat del Barça de cara al partit d'avui. Serà l'11 de gala amb la salvetat de la porteria, és a dir, Ter Stegen a la porteria, Alves, Piqué, Mascherano i Alba, mig del camp per Busquets, Rakitic, Iniesta, i al davant amb Messi, Suárez, Neymar.
És a dir, 11 de gala versió Lliga de Campions. Tant el departament d'alineacions com la consultoria externa havíeu apostat per aquest 11 de calaix, no?
Sí, sí.
Molt bé. Per tant, dos plens consecutius. En fi, era una eliminatòria contra un segon AB, diguéssim.
L'única, sí, ahir ho deia Costa, l'única possibilitat era que entrés Sergi Roberto,
sí,
en teoria per Dani Alves, sí, que per cert, ahir veient el partit l'hagués escanyat, eh?
Sí.
Ara el gol de Cristiano...
Ara en parlarem. Abans, ràpidament, Sònia, avui Sandro Rosell ha declarat per un cas d'espionatge industrial.
Doncs sí, no sé si recordareu que fa unes setmanes el president de Mediapro, Jaume Roures, es va querellar contra Sandro Rosell i dos empleats actuals del Barça per espionatge industrial. De fet, també es va querellar contra el Barça, i aquest matí tocava que declaressin concretament Sandro Rosell, Joan Carles Reventós, que és el responsable de seccions d'executiu del Barça, home de confiança de Sandro Rosell, i Robert Cama, que és l'empleat informàtic que hauria executat, diríem, aquest espionatge. La declaració de Sandro Rosell ha durat uns 3/4 d'hora. L'expresident ha negat cap participació en aquesta trama. De fet, ens explicaven fons de la declaració que fins i tot ell, que en teoria hauria rebut aquests mails, que eren, li rebotaven, diríem, els mails de Jaume Roures, ha explicat que ell no ha vist aquests correus perquè ell no gestionava directament el seu correu, sinó que ho feia la seva secretària, i que per tant ell no en sabia res fins al moment en què ho va comentar amb el mateix Jaume Roures el desembre del 2011, i així ho explicava el seu advocat Pau Molins.
No, Rosell ha estat molt clar, ha negat absolutament que ell es concertés amb ningú, que ell no va demanar exigir cap espionatge, i de fet, al contrari, no? Quan ha explicat aquella reunió a desembre del 2011 en la qual el senyor Roures li va pressionar perquè li prorrogués els drets de televisius de Futbol Club Barcelona i que a canvi no li posaria aquesta querella, o si no ho feia, li posaria la querella, doncs en aquell moment és quan el Sandro Rosell es va enterar de tota aquesta història, és a dir, fa 4 anys ja, i li va dir que no, que en absolut, no?
De fet, l'advocat de Sandro Rosell ens ha explicat que l'expresident havia dit a la jutgessa que ell no havia cedit al xantatge que li havia fet Roures, i de fet que no responia a les preguntes dels querellants perquè considerava que tot plegat corresponia a això, un xantatge al que ell no havia volgut cedir per no haver renovat el contracte de televisió, un fet que neguen des de fons de Mediapro i des de
allà mateix ens diuen, de fet, que en aquesta declaració Rossell en realitat no s'ha atrevit a parlar de xantatge, sinó de pressions. En qualsevol cas, aquesta ha estat la declaració de l'expresident. Ara ja el pròxim capítol és la declaració del representant legal del Barça, que avui no ho ha fet, encara s'ha de decidir quina és la persona, el pròxim 25 de maig.
Una hora i quart perquè comenci un partidàs al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça-Atlètic de Madrid, partit anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Ja sabem que el Barça juga amb l'11 de gala. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1. Aquest estiu, oblida't de la calor. Vine ja al servei postvenda Peugeot i et revisarem gratis el sistema de climatització perquè les úniques onades que escoltis siguin les del mar. Servei postvenda Peugeot. Junts portem el teu Peugeot més lluny.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Per l'amo d'un taller, aquest és el so de la felicitat. Si vols que et soni el telèfon, fes publicitat online, perquè així rebràs fins al triple de trucades.
Amb Vodafone One Professional t'assessorem perquè el teu negoci estigui al dia. Descobreix-ho a porquetienesquestar.com o al 1443. Vodafone, power to you.
Faci servir el cotxe poc o molt, et compensa el viatge de Pip and Drive. Per menys d'un cafè al mes, accedeix a descomptes en autopistes i pàrquings. Si tens un vehicle, tens Pip and Drive. Informa-te'n al 900-83-1111 o a pipdrive.com.
Ja saps que Motorsol és Volkswagen al centre de Barcelona. Però coneixes tots els nostres centres? Ens pots trobar a les nostres boutiques de Comte d'Urgell, Bonanova i Sarrià, als tallers del carrer Mallorca, especialitzats en vehicles híbrids elèctrics, i al d'Artesa de Segre, cantonada Mandri. Qui et pot oferir més si no Motorsol? Visita'ns a motorsol.es o a Facebook.
Si en lloc d'una pista de pàdel ets dels que veus una sala de reunions, és que ets dels nostres. Forma't a EAE, una de les 30 millors escoles de negocis del món. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a EAE.es. EAE, el lado business de la vida.
M'encanta la primavera, però no tinc ganes de fer res.
Pren Estenolit. Amb Estenolit, gràcies a les vitamines del grup B, ho notaràs. Només una presa al dia i en uns dies. Estenia primaveral, Estenolit de Laboratori CERN. I ara també Estenolit envia els bebibles.
El nou Kia Sportage no només et sorprèn pel seu disseny, també per tota la tecnologia que porta. Emporta-te'l des de 17.600 euros. Finançat amb Santander Consumer EFCSA abans del 30 d'abril. Consulta condicions a kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
AR Motors, el teu concessionari Kia a Barcelona, Maresme, Hospitalet i Baix Llobregat. ARmotors.es.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Del 4 al 10 d'abril sense IVA a les ulleres graduades, ulleres de sol de primeres marques, lentilles. Del 4 al 10 d'abril, dia sense IVA. Només a Vision Lab.
A 8TV i Danone volem fer somriure tots els nens i nenes per Sant Jordi. Ens hi ajudes amb un petit gest? Vine de l'1 al 18 d'abril a Iogurteria Danone, al carrer de l'Argenteria 49. De 12 a 8 cada dia i porta'ns un llibre nou o usat en bones condicions. El farem arribar als nens que més el necessiten. Participa-hi i t'obsequiarem amb un iogurt o un iogurt frozen amb un topping per emportar fins a finalitzar les existències de 2.000 unitats. A 8TV i Danone, per Sant Jordi, cap nen sense llibre.
Aquest estiu s'espera l'arribada massiva a Espanya de turistes estrangers, fet que provocarà l'escassetat de places hoteleres a les nostres costes i illes pel turisme nacional.
Que ningú et prengui l'estiu. Reserva ara les vacances amb tota la garantia i la confiança de Viatges al Corte Inglés. Costes, les Illes Canàries, les Balears, turisme rural, amb el millor preu garantit. Pagament en 3 mesos, grans descomptes, nens gratis. Reserva-les ara a Viatges al Corte Inglés.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
El Barça juga a RAC1.
Passen 3 minuts i mig a 2 quarts de 8 a 3 quarts de 9. Barça-Atlètic de Madrid, partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Ja tenim l'11 del Barça, el de gala, Roger.
Ter Stegen a la porteria, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, mig del camp Busquets, Rakitic, Iniesta, al davant Messi, Suárez, Neymar.
I també tenim l'11 de l'Atlético.
Endavant.
Amb Oblak a la porteria, defensa per Juanfran, Godín, Lucas i Felipe Luis. Mig del camp, amb Griezmann, Gavi, Coque, Saúl i Carrasco, i al davant Torres, per tant un 11 prou ofensiu.
Molt bé, doncs ja tenim els dos onzes que començaran aquest partidàs a 3:15. Marc, Jordi, la resta també, evidentment, barra lliure. Quines són les claus futbolístiques d'aquest partit? Què ha de fer el Barça per intentar aconseguir un resultat que l'acosti a les semifinals?
Bé, com que el Barça més o menys ja sabem el que proposarà, perquè no serà diferent d'altres cops, potser no veurem un Barça amb tant neguit per frenar el partit com a mi em va semblar que tenia dissabte, amb aquella posició més endarrerida de Messi per ajuntar-lo molt amb els migcampistes. Jo avui m'imagino un Messi un punt més alliberat, segurament més a prop de l'àrea, evidentment venint a jugar entre línies com ho fa sempre, però és que dissabte va haver-hi molts moments i a mi no em va semblar malament, que semblava un mig centre. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, bé, d'entrada sorprenent que no jugui Augusto, ara ho comentàvem amb el Marc. Simeone el dissabte contra el Betis i en els últims partits havia matisat, reordenat, digue-li com vulguis, el seu 4-4-2 gairebé intocable. Jugava amb tres pivots, o com a mínim dissabte va fer això, amb Gavi, amb Augusto i amb Saúl i amb Coque justament per davant, en lloc de la banda com ha estat habitual en el jugador matalasser. Coque feia de mitja punta, jo m'imaginava un dibuix així, amb Coque molt al damunt de Busquets i amb les dues puntes pressionant la sortida dels centrals. Jo no m'imaginava, i ja ho veurem, perquè encara ara que sabem l'11 tampoc no en podem donar garantia, però jo no m'imaginava un Atlètic reculat, sinó al contrari, un Atlètic com el partit de Lliga de fa un parell de mesos aquí al Camp Nou, un Atlètic valent, creant problemes al Barça des de l'inici, però com deia la Sònia, vaja, aquest 11 és realment un ofensiu, perquè l'entrada de Carrasco, un jugador que és veritat que surt d'una lesió, però que és realment desequilibrant, converteix l'11 en un 11 perillós a més no poder, perquè Carrasco és un jugador que desequilibra, perquè Griezmann, després hi aprofundirem, és una garantia pràcticament de gol en els últims partits, i perquè Torres, tot i que a mi em sembla un jugador sobrevalorat, doncs està en un bon moment de forma. Per tant, el primer és veure com es col·loquen, si amb el mig del camp en línia, amb Carrasco i Saúl oberts als costats, o bé si en la línia dels últims partits doncs Carrasco fa de mitja punta, o haurem d'anar veient.
A mi em sembla un partit apassionant avui, em sembla ara mateix el partit més important de la temporada, espero dir-ho més d'una vegada, però després de la derrota al Clàssic doncs em sembla que és un partit on s'hi ha de posar tot, i en aquest sentit de l'alineació del Barça no esperava sorpreses. Sí que puc esperar sorpreses o tinc algun dubte, doncs com jugaran, no? Sobretot el trident, com aprofitarà els espais, on jugarà Messi va començar a jugar a banda dreta contra l'Atlètic de Madrid, després d'aquell partit de la Real Societat ell va interpretar lliurement que se n'havia d'anar a la banda. Veurem si avui torna a fer el mateix, l'Atlètic de Madrid tanca molts espais al mig, veurem si s'obre com també ho fa Neymar o no, se'n va cap a dins. Per aquí passarà bona part del partit, i és que jo crec que les bandes és on es pot trobar una mica d'espai, on es pot desequilibrar un partit tan apretat com pot ser avui, en clau blaugrana i en clau matalassera, perquè l'Atleti de Madrid té dos laterals que pugen molt, tant com ho fan els del Real Madrid, i a més l'11 que avui treu Simeone, veurem com el posa en pràctica. Pot ser un 4-3-3 o pot ser un 4-4-2, però el que és segur és que té jugadors capaços de fer mal a les bandes, com Carrasco, que és rapidíssim, com Griezmann, que també pot caure als costats, més els laterals, que ja dèiem que eren molt ofensius, poden atacar i anar a buscar atacar el punt dèbil, o l'únic punt dèbil del Barça, que és els laterals, anar a buscar Alves i Alba. Si Alves i Alba estan sols defensant, si el trident no els ajuda, si Rakitic l'únic que els ajuda defensivament, poden patir molt Alves i Alba. Jo crec que per aquí pot anar una mica la clau del partit, o la revàlida, o el punt d'alguna manera que busque Simeone, que estic d'acord amb el Costa, que avui ha d'intentar ser tot l'agressiu que sigui o pugui ser un equip com l'Atlètic de Madrid per intentar marcar un gol, si no se'ls farà molt, molt difícil aquesta eliminatòria.
Però, per tant, creieu que ha sortit amb un 11 realment no tant per defensar un resultat favorable, sinó per marcar-ne un?
Sí, 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 jo crec que sí. És veritat que els equips de l'Atlètic de Madrid, ja ho sabem tots, poden defensar a dins de l'àrea, sigui l'11 que sigui, qualsevol jugador estarà sacrificat en defensa. Per tant, serà el seu gran punt fort. Però, de tots els jugadors que té l'alineació, treu gairebé tota l'artilleria, només es deixa Vieto, però Carrasco, que sortia d'una lesió, i un jugador diferencial en l'Atlètic de Madrid, avui surt, i és una aposta claríssima. Normalment no es surt amb tres davanters així.
Però, per tant, malgrat que estem veient peces més ofensives, tampoc ens hem d'esperar un Atlètic de Madrid més alegre, sinó simplement amb la mateixa agressivitat, amb la mateixa contundència, amb el mateix ordre i el mateix esperit defensiu, però amb una mica més de talent en atac.
Clar, és que si per alegre entens que vulgui tenir la pilota, evidentment no. Però... clar, a mi, per exemple, l'Atlètic que vam veure aquí el dia de la Lliga fins que pateix l'expulsió de Felipe Luis, em sembla un equip que no és un equip poruc ni que recula, tot el contrari, em sembla un equip amb una ambició descomunal. I jo, vaja, a mi l'11, el missatge que efectivament em transmet és que Simeone pensa que si no marca avui aquí ho té realment fotut.
Però aleshores el que jo us pregunto és, vosaltres creieu que amb la teoria aquella de la manta del reixac pot ser que avui l'Atlètic de Madrid no sigui tan sòlid defensivament com ho és habitualment? Perquè clar, si ens creiem la teoria de la manta, que en la majoria d'equips funciona, si ataques una mica millor, tens més opcions d'atacar, en principi per algun lloc ho has de perdre.
Sí, el que passa, això també depèn del sacrifici de les peces que poses, és a dir, que Carrasco, per exemple, que és la novetat, doncs et dona més recursos ofensius, no resta que et pugui ajudar tancant la banda en fase defensiva. Jo m'imagino un Atlètic que t'anirà a buscar al davant, però no tot el partit, perquè això seria de bojos, bàsicament perquè l'altre dia ho comentàvem amb el Marc i és un detall que jo no havia pensat, però té tota la raó. Godín avui torna després de 3 setmanes, i clar, no sé fins a quin punt està per anar fotent-se carreres de 40 metres o aguantar-li esprints a Luis Suárez. En tot cas, bé, la manta que habitualment la circumscrivim a si vas endavant et destapes al darrere, si el dibuix de l'Atlètic és el 4-3-3 que deia el Marc, o si simplement al mig del camp s'estiren en 4-4-2, protegiràs millor els costats o amenaçaràs més els costats, però és veritat que descobriràs una mica més l'espai interior, perquè a mi una de les pors que em feia aquest partit, que me'n fa bastanta, no poc perquè dubti del Barça, sinó perquè ja vaig dir el dia de l'eliminatòria que em semblava una eliminatòria dificilíssima, si l'Atlètic et pobla amb aquests 3 pivots per dins, Messi té molta més, i Neymar també si ve a dins, tenen moltes més dificultats de rebre. Amb aquest 11 a mi em fa la sensació que Simeone potser no, a canvi de treballar millor les bandes, desprotegeix una mica per dins, però ho haurem de veure segons col·loqui els jugadors.
Una dada interessant, he estat mirant els 11 del partit del 30 de gener, que és el dia que juguen aquí al Camp Nou partit de Lliga, guanya el Barça 2-1, marca primer Coque, després marquen Messi i Luis Suárez també la primera part i el partit acaba 2-1. El Barça juga amb l'11 de gala amb Bravo, és a dir, el mateix 11 que avui, i l'Atlètic de Madrid, més enllà del canvi obligat de Jiménez per Lucas, avui juga Lucas i va jugar Jiménez aquell partit de Lliga, l'altre canvi és significatiu. No va jugar Torres i va jugar Augusto Fernández. Sí, és a dir, no va jugar el davanter centre i va jugar un home més de sòlid al mig del camp.
Aquell dia jugava amb 4-4-2,
amb Griezmann i Carrasco a dalt.
I Carrasco, que clar, el teníem conceptuat com un jugador de banda, doncs aquell dia a mi particularment em sorprèn apareixent gairebé com un punta, però a més amb una despesa física defensiva bestial en la pressió.
Clar, jo pel que entenc del que tu has dit, Costa, i del que ha explicat el Marc, és com si Simeone avui preferís perdre, i és lògic, 3-2 que no pas 1-0.
Home, clar.
Sí. Evident. Vull dir, però l'11 respon una mica aquest objectiu.
Però no perdem de vista que l'Atlètic de Madrid, canviant una peça, no convertirà un sistema defensiu, per mi el més perfecte que hi ha a dia d'avui, en un sistema defensiu que sigui un colador. És a dir, una cosa és que sigui un punt més ambiciós, i un altre és que desmunti és a dir, l'Atlètic de Madrid és un equip que ha arribat fins aquí perquè aquesta temporada de la Champions han encaixat 3 gols només. No tindria cap sentit que per aquesta voluntat de fer un gol doncs despullés la que és la seva gran virtut.
Sí, jo t'ho diria diferent. Aquest Atlètic de Madrid aquest any ha patit molt en atac. Potser és el pitjor Atlètic de Madrid de Simeone ofensivament, però s'ha aguantat, com diu el Costa, per la defensa. Ha defensat millor que mai. Jo crec que en una eliminatòria contra el Barça, que sap que el Barça, per molt bé que el defensi, t'acabarà marcant alguns golets, doncs han de fer alguna cosa més en atac. I en aquest sentit, jo crec que el plantejament serà com sempre amb Simeone, sempre prioritzant la defensa, sigui una defensa pressionant o sigui una defensa darrere, però la prioritat és la defensa. Ara, treu tot el talent possible, el treball serà el mateix, però el talent tot el possible per intentar, doncs això, marcar algun gol, perquè si no sap que no té eliminatòria.
Jo crec que l'eliminatòria de vuitens per ell és una lliçó, perquè aconsegueix un resultat que defensivament és bo al camp del PSV Eindhoven, és un 0-0, no encaixa cap gol però tampoc no el marca, i aquesta situació al Calderón contra el Barça no s'hagués classificat, o contra un equip millor, perquè està patint tot el partit, el PSV té ocasions i al final sobreviu i porta el partit a la tanda, però si ell avui aconsegueix un 0-0 al Camp Nou, que seria un bon resultat defensivament, però no marca, jo crec que si tot va normal, el Barça faria un gol al Calderón. Per tant, no sé si directament, però la idea de Simeone avui és fer un gol com sigui al Camp Nou, perquè si no el fa, encara que traies un 0-0, jo crec que estaria eliminat.
Però aquesta alineació amb un puntet sorprenent, diguéssim, només un puntet, no és cap revolució, però és un puntet sorprenent, us genera ara a la prèvia més neguit el que us imagineu, o ja us està bé aquesta versió, ni que sigui mínima, més ofensiva, amb més talent i menys rascar?
A mi em genera més neguit, perquè deies abans de la teoria de la manta, jo crec que justament avui no crec que quadri gaire, perquè jo és que s'ha de defensar, defensen sempre igual, i a sobre tenen una mica més de talent, per tant a mi em fan una mica més de por.
Val, és a dir, tu creus que avui la manta els hi arriba per tapar els peus,
sí,
i per tapar,
sí,
el cap?
Sí, sempre, no atacaran mai descobrint la defensa, sempre primer que tinguem temps de baixar.
I en canvi hi haurà un punt més de talent per crear,
sí que és veritat que també, home, si ataquen, quan ataquin, doncs el Barça pot fer un contracop molt ràpid, però haurà d'anar molt, molt ràpid, perquè de seguida baixen.
Però, per altra banda, jo torno a insistir en això ja sé que tots defensant són molt bons, però l'arribada d'Augusto al mercat d'hivern els ha donat l'equilibri que feia indiscutible Thiago abans que es lesionés. A mi em sorprèn, i segurament no estic d'acord amb el Marc, que hauria preferit l'altra alineació, però afecta, mirant-m'ho des del punt de vista del Barça, jo sempre prefereixo que els rivals no arrisquin, però em sorprèn que Simeone, que té molt clar, i a més li recordo unes declaracions sobre el migcentre que em van fer molta gràcia, que va dir: el migcentre del meu equip és com la meva persona de confiança, és a dir, jo no li dono al meu fill perquè el creui al carrer qualsevol. I ho va dir de Gavi, ho va dir de Thiago, i ara el seu mig centre, la seva referència defensiva al mig del camp és Augusto. A mi em sorprèn, i és possible que també hagi sorprès a Luis Enrique,
però aquesta por que teniu els dos molt sovint d'aquests equips que omplen molt la defensa per dins,
per això.
Messi i Neymar se'n van cap a dins, que allò sigui el famós embut. Clar, en teoria, tu ho has comentat ara, hi haurà menys gens per dins, per tant potser Messi pot trobar més espai per dins.
Jo és que, sí, en un equip normal seria així, però és que la Liga de Madrid plantarà 4 defenses, 3 per dins, que serà Coque, Gavi i Saúl, o pot fer-ho, ja ho veurem després, però et plantarà aquests 3 per dins, que ja són molts, i Griezmann i Carrasco estem dient que són atacants, però defensaran com ells, o sigui, faran un 4-5-1. En defensa serà un 4-5-1. Torres quedarà allà davant sol. Després el que passa és que quan es despleguin en atac, doncs es desplegaran amb 3 davanters i amb 3 migcampistes, que algun tindrà arribada.
Vaja, que si algú amb l'alineació de l'Atlètic de Madrid es pensava que el Barça no hauria de mastegar sorra, doncs no haurà de mastegar a tots els efectes.
En el fons sembla una mica el que va fer el Madrid, no? Griezmann i Carrasco no són Bale i Cristiano.
No, però
Bale i Cristiano no ajuden tant, segurament, però si fa no fa és una mica això. I els laterals, compte, perquè l'altre dia Carvajal i Marcelo segurament van ser dels millors de Madrid, i els gols arriben, un gràcies a Marcelo i l'altre gràcies a Carvajal, amarrades d'Alves i d'Alba.
Això és el que interpreto jo claríssimament. No sé com es posaran, si un 4-4-2, un 4-3-3, però que posa els seus homes de banda, i que veient aquest partit i veient que l'únic punt dèbil potser del Barça és els laterals, sobretot si el trident, repeteixo, no ajuda en defensa, doncs que aquí és on pot fer una mica de sang l'Atlètic de Madrid, A sobre, avui tenim un rematador, com és Fernando Torres, per les centrades que puguin arribar per la banda. Jo crec que el patró de Simeone va per aquí.
Sí, sí, finalment és, els ubica, com diu el Marc, que té sentit, per mi, en atac, i perden més que hi guanyen. Jo no entendré mai aquesta mania de perquè tinc un davanter ràpid el foto a la banda. Griezmann no és extrem, no ho ha sigut mai, tot i que la Real també circumstancialment jugava a la banda. A mi Griezmann, on em fa por, és a l'esquena dels meus centrals, no a la banda.
Costa, sisplau, no diguis res de Fernando Torres, res més. O sigui, fes com vaig fer jo amb Alexis, que va anar bé. Mossegat la llengua i ja està, no? Fins a la setmana que ve.
Alexis li dona unes quantes voltes a Fernando Torres.
Calla, voleu afegir alguna cosa més o...
No, incidir en que... Vaja, jo estic convençut que l'Atlètic sortirà molt fort, perquè Simeone, amb aquest 11 ho demostra, vol marcar avui al Camp Nou, que és l'única manera segurament de passar l'eliminatòria, i que si, per exemple, es repeteix el que va passar a la Lliga, que durant, jo crec que van ser ben bé, 20-25 minuts, aconsegueix tancar pràcticament a camp propi el Barça, clar, tindrà més talent a l'hora de crear perill. Per tant, el Barça avui ha de sortir molt, molt, molt endollat.
Com estarà Fatboy Slim el dia 16 de juny?
Estarà
molt endollat.
Endolladíssims.
Molt endollat perquè serà l'artista que inaugurarà el Sonar 2016, gràcies a Estrella Damm. I si voleu, hi podeu anar, convidats per Estrella Damm. Heu de reunir 30 etiquetes al coll de les ampolles d'Estrella Damm, entrar al web estrelladamm.com/concert inaugural sonar i introduir els codis que hi trobareu al Dors per aconseguir una entrada. Els 7.000 primers, entrada gratis, invitació directa, i la resta entrareu en el sorteig de 7.000 entrades més. Quants més codis, més probabilitats de guanyar una entrada. Heu d'introduir aquests codis abans del 16 de maig. Per tant, afanyeu-vos al web estrelladamm.com/concert inaugural sonar Fatboy Slim a Barcelona.
9 minuts i mig, arribarem a les 8 en punt del vespre. Una altra reflexió que cal fer en aquesta prèvia. Els socis i seguidors del Barça estan molt mal acostumats, i la temporada passada i en l'eliminatòria d'aquesta temporada, diguéssim que les eliminatòries de 180 minuts, efectes d'anaconda, de nervis, de neguit, de patiment, eren de 90. L'equip va ser capaç d'estalviar-nos a tots plegats la meitat del patiment. Jo crec que és bo tocar de peus a terra i entendre que els quarts de final de la Lliga de Campions, que les semifinals, que les finals, que en aquest moment de les competicions, el més normal no és encarar el partit de tornada amb les mans a la butxaca i xiulant, com aquell qui diu. Ho dic perquè venim d'on venim, i avui un 1-0, un 2-1 pot ser, ai, 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 què ens passa, què ens passa. Recordem que el Madrid va patir amb la Roma, que la Juve va estar a punt d'eliminar l'Allianz Arena al Bayern de Munic, que el millor Barça de la història va necessitar un gol d'Andrés Iniesta en l'últim instant per classificar-se tal, i pròrrogues per guanyar el 6-6, que és el més normal del món.
T'ho dic d'una altra manera, a mi avui un 1-0 em sembla un molt bon resultat, i un 2-0 una eliminatòria sentenciada.
Collons,
tot i que tu ets tan... aritmèticament no sigui així, però qualsevol cosa que sigui guanyar aquí... Vaja, és que clar, és que és el que tu dius, estem molt mal acostumats, però el normal és que l'eliminatòria sigui competida. I al marge de totes les virtuts que li veig a l'Atlètic de Madrid, que n'hi veig moltes, i no hi tornarem perquè ja les hem estat comentant, a mi em sembla que si el Barça està al seu millor nivell, a 180 minuts, ha de passar un accident perquè no guanyi. És a dir, no ho vulguem resoldre avui, o no tinguem neguit per resoldre-ho avui, però tampoc ens tornem bojos. Vaja, jo...
Home, jo mal que jo, que si el 2-0 ara mateix el signo amb les orelles, eh?
I tant. És que a més, si mirem els precedents, perquè és veritat que Luis Enrique ha guanyat els 6 partits en què s'ha enfrontat a Simeone, però si no m'equivoco, exceptuant el de Lliga on el Barça guanya per 3-1, crec que la resta han estat resultant molt ajustats, és a dir, que tampoc tenim pels precedents pensar que avui el Barça pugui endur-se un resultat ampli com seria aquest 2-0, que per mi seria boníssim.
Tothom firma el 2-0?
Sí,
i tant.
Jo crec que firmo fins i tot l'1-0.
I també, jo també el signo l'1-0.
Sí?
Jo no firmo, però seria un bon resultat.
Home, si ells no marquen...
Veig una mica, l'1-0, firmeu.
Però no, perquè si ells no marquen...
És que no per desconfiança amb el Barça, sinó que crec que l'Atlético, veient el que hem vist de l'Atlético, a mi em sembla que serà un rival molt gos, i que aquest resultat l'obliga una mica a la tornada a dir...
Us entenc, però jo ara mateix no el firmo.
L'1-0 tampoc.
El Barça que jo tinc al cap.
No el firmem, però és un bon resultat.
Sí, sí, sí. Però jo, la meva pregunta no és l'1-0 és un bon resultat, la meva pregunta és firmeu l'1-0?
Jo aspiro a sentenciar l'eliminatòria.
Jo firmar-lo a priori no, però si s'acaba 1-0 me n'aniré encantat de la vida a casa perquè tinc al cap, per mi,
la Copa.
Correcte, l'eliminatòria de referència contra l'Atlètic de Madrid és l'any passat. La meva eliminatòria de referència.
I els quarta fa dos anys.
Però per això deia, perquè jo tinc la sensació que llavors l'Atlético va tenir els dubtes de si anar a buscar el Barça o no, i que el Barça ho va aprofitar. Correcte. En el moment en què l'Atlético hi va anar una mica més.
Un moment, perquè el Barça no tothom té per què tenir al cap l'eliminatòria de Copa. Què va passar en aquesta eliminatòria?
Va guanyar 1-0 aquí el Barça i després va guanyar 2-3 al Calderón. Però és que, si ho han dit ells mateixos, Godín ho va dir ahir, que el partit clau és el d'avui, que el d'avui marca el del Calderón. Si surten perdent d'aquí, i a més sense haver marcat, ho tenen molt difícil en allà, perquè allà ells ja compten que el Barça com a mínim en farà un. Per tant, si surten amb 1-0 d'aquí, n'han de fer 3 en allà.
Jo celebro que tothom gairebé firmi l'1-0 i que entengui que això anirà molt
just.
Què
vol dir tothom l'1-0?
No, que gairebé tothom, és igual, no, que la gent cregui bona. No, perdoni vostè, però jo d'alguna manera el que volia anar a dir, era la meva intenció, era que celebro que tothom entengui que això doncs, pot anar molt ajustat i que qualsevol victòria doncs, que és bona i que no guanyarem, com deia el Pou, doncs, l'eliminatòria o no, on d'exigir l'equip que guanyi l'eliminatòria al primer partit, que ho pot fer.
Exacte, és a dir, a priori que no ens esperem que això serà bufar i fer ampolles. Ara, que si un equip ho pot tornar a fer, evidentment és el Barça. I jo, quan dic que no firmo l'1-0, és perquè jo no puc deixar d'imaginar-me ara, per un tema estadístic, un determinat partit, que és la millor versió de l'11 de gala, perquè s'ho mereix aquest partit. I com que jo m'imagino la millor versió, penso 1-0, justet.
Una altra cosa que voldria dir, normalment en totes les eliminatòries, si oblidem una mica el Barça últimament, què passa a la Lliga de Campions? El primer partit és un partit de molta paciència, un punt conservador, un punt ensupidot, un punt de tàctica, de, sobretot això, porteria 0 la teva i que facis el que puguis en atac. Amb el Barça ja entenem altres coses, però en el fons és com s'ha de jugar i jo crec que com sortirà ho hauria de sortir avui l'equip, sobretot molt rigor darrere, molta defensa, no perdre pilotes i a partir d'aquí intentar-la moure el més ràpidament possible, amb el major criteri possible i que el Trident faci la seva feina, però que els primers partits d'una eliminatòria són de paciència, de pocs gols.
Mira, un motiu només anava a dir per l'optimisme, tot i que jo he dit que per mi, i jo el signo a aquest 1-0, és que segurament el partit on ha aconseguit l'avantatge més ampli és el Barça, que venia del moment més delicat, just després de Noeta. El partit contra l'Atlético aquí va ser on va guanyar 3-1 el Barça amb un gol de Messi, un de Suárez i un de Neymar, i és quan va aconseguir el marcador més ampli. Ho dic en el sentit també que si avui veiem la millor versió del Barça és capaç de fer un resultat com aquest.
Faré una pregunta, si heu de canviar de feina algun dia, què us dedicaríeu? És una pregunta que de vegades una es planteja. Doncs l'aplicació Corner Job, hi trobareu moltes solucions, moltes ofertes a restaurants, comerços, indústries, oficines i molt més. A més, la feina que us troba és a prop vostre. Descarregueu-vos l'aplicació Corner Job, que veu el vostre perfil en un minut, i cliqueu sobre l'oferta que més us interessa. En només 24 hores podreu xatejar amb les empreses i rebreu una resposta. Corner Job, i comenceu demà.
3 minuts i arribarem a les 8 en punt del vespre. 8:45, Barça Atlètic de Madrid, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
RAC1.
M'encanta, me'l quedo. Només una coseta, els dos seients que falten me'ls donaran, oi?
Compra el teu Peugeot de l'1 al 15 d'abril i si ets un dels 100 primers aconsegueix dos seients per al Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó. Consulta les condicions a la xarxa Peugeot de la província de Barcelona.
A tu no et fan mal els genolls fent tanta cinta?
No, jo prenc Eva Plus.
Epa Plus col·làgen més hialurònic cuida les teves articulacions. Epa Plus, també a farmàcies i parafarmàcies. EpaPlusArticulaciones.com. I ara amb magnesi i vitamines.
Mostra gastronòmica de la Canana. Diumenge 10 d'abril, als Jardins de Cal Bofill. Tapa més beguda, 3 euros.
I del 14 d'abril a l'1 de maig, degusta els menús de la Canana a les segones jornades gastronòmiques. Participa en el sorteig de menús gastronòmics.
Més informació a turismetorredembarra.cat.
Organitza l'Ajuntament de Torredembarra. Regidoria de Turisme.
Cal un cambrer amb experiència per incorporació immediata. Li ha d'agradar la salsa i el merengue. Amant de la literatura medieval i el punt de creu. Aficionat a jugar a dames, el parxís, el set i mig.
Amb Corner Job, busquis a qui busquis, trobaràs el candidat perfecte a prop teu. Descarrega't l'app, publica ara la teva oferta gratis. Busca, xateja, tria i en tan sols 24 hores tindràs la persona que necessites. Corner Job, comences demà.
Ford Covesa t'ho posa millor que mai.
Aquest mes els tot-terreny Ford Kuga i EcoSport amb un descompte de fins a un 25%.
I en turismes Ford Fiesta, Focus i C-Max amb un descompte de fins a un 30%.
Només queden 300 unitats.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
I Covesa Terrassa.
Recorda, si vols un Ford, pensa en Covesa.
Sí?
Som de Westrocks. Et portem les teves camises netes i planxades.
Perfecte.
Veí, què és això?
L'app de bugaderia i tintoreria a domicili en 24 hores. La primera comanda és gratis. Es diu WashRocks.
WashRocks?
Tu entra a norrentismes.cat i descarrega l'aplicació.
Apunto, norrentismes.cat.
Des del mar blau contemplo la teva bellesa. Escolto el batec del teu cor i m'emmirallo en el teu somriure. I no tinc somni més gran que trepitjar i córrer pels teus carrers.
Tu que pots, corre la cursa.
Aquest diumenge corre la cursa del Corte Inglés i col·labora amb Càritas.
Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i Hipercor.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Santillana, jugador de baloncesto, 3 Olimpiadas, 159 veces internacional.
Los que me conocen saben que la exigencia, el esfuerzo y la superación siempre han sido la base no solo de mi trabajo, sino...